Matí, amb Raquel García.
Passen 11 minuts de les 12 i ara doncs obrim els micròfons a un munt de mares i també un pare que ens volen explicar com és aquest repte de la criança, quins són els objectius, quins són els reptes, les dificultats que troben en el seu dia a dia. I per això doncs avui ens acompanyen tota una experta en la matèria, Laida Gallego, doula i experta en criança i fundadora de Guru Magi i de l'Espai Criança i Salut. Bon dia i benvinguda.
Bon dia.
També ens acompanya la Mireia Sanz, la nostra companya, l'ànima del matí, també, que ara doncs està de baixa perquè doncs ha tingut en Biel. Bon dia, Mireia.
Molt bon dia, Raquel. Encara que no ho sembli, sí, sóc jo.
Està una mica refredada.
Bastant, però bé, avui haguessis pogut dir un altre nom i jo crec que ningú se n'hauria donat massa.
Això és una de les coses que passen, quan ets mare, ja veuràs tots els virus dels nens.
El fumut és que ha començat amb mi, pobre, espero que no arribi a ell, però...
Doncs també ens acompanya l'Alba Flores i en Blai. Bon dia i benvinguda.
Benvinguts.
Bon dia.
També ens acompanya la Bàrbara Moya i l'Arlet. Bon dia.
Hola, bon dia.
El Ramon García, bon dia i benvingut.
Hola, bon dia, gràcies.
Que doncs ve molt ben acompanyat també per la Frida, que mira tot l'estudi, va mirant la tele de moment. I també doncs ens acompanya la Clara Esclusa i l'Aina.
Bon dia.
Bon dia i benvinguts. I, evidentment, el nostre company Pau Duran. Bon dia.
Bon dia, Raquel.
Avui, doncs, en qualitat també de periodista i pare, eh?
Sí, però jo una mica més crescuts ja, eh? Ja us miro amb una certa nostàlgia i carinyo a la vegada, eh?
Sí, nostàlgia, sí, segur.
Nostàlgia d'aquells temps passats que ja no tornaran segur.
És parar de bessons, eh? Ho hem d'aclarir, per això ho diu, que té tot un repte. Doncs, comencem pel principi. Què és la criança, no? I què es pot entendre per criança? Aïda.
Uau, no? Així.
Així, d'entrada.
Per mi, en aquest cas, a nivell mare i també el que trobo als grups i als espais, és com un renacer també de nosaltres, no? És com un repte que tens de conèixer-te de nou com a mare o com a pare, que no tenies ni idea, i aprendre conjuntament, no? Ens criem conjuntament, portem tots la L, no? I per mi és un aprenentatge.
M'encanta això de que tots portem la L, no? Com sí. Som tots novells en aquest repte, que és un dels més difícils de la vida. Teniu aquesta sensació, Mireia, per exemple, que és un renéixer, que és a redescobrir-te?
Jo quan intento definir-ho, sempre dic que per mi hi ha un adjectiu que ho agafa tant en positiu com en negatiu, que és brutal. Sí, hi ha moments que és brutal en positiu i moments que és brutal en negatiu.
No?
I la frase aquesta de la L, jo li he dit moltes vegades al Biel, perquè és allò de l'estàs canviant, no el saps canviar, i li dius, Biel, la mare porta la L, vull dir, una mica de paciència. A vegades ens en sortim i a vegades no, a vegades li intentes donar la teta i no li dones bé i s'ennuega i no sé què, i al principi és un, bueno, doncs estem aprenent tots dos, ell aprèn a viure i tu aprens a ajudar-lo a viure, no?, en certa manera. I també descobreixes el que ets capaç de patir, jo crec, no?, el sentiment aquest de... Clar, jo... Els que em coneixeu sabeu que sóc molt miop, per exemple, no? Els primers 15 dies de vida del Biel vaig dormir amb ulleres, perquè em posava molt nerviosa no veure'l i no veure exactament si es movia o no es movia, no? Llavors va ser com, bueno, ja he assumit que en principi no ha de passar res i tocant-lo ja veig que tot va bé, però els meus primers 15 dies, amb 7 dioptries, dormia amb ulleres per assegurar-me que el nen estigués bé.
Que t'entenc, perfectament. Jo moltes vegades anava i tocava amb la meva filla perquè era respira o no respira, saps? Els primers mesos, i ara té 7 anys i jo sempre li dic que la mare no és perfecta. O sigui, que tots ens equivoquem. Alba, a veure, que... Què ens expliques? Perquè em sembla que tens problemes que en Blai vol caminar o què? Ets molt petit encara.
Bé, és que està, li agrada molt triar el micròfon, anar-ho tocant tot. Per mi la criança també, a part d'això que comentàveu, també és una, a part del patiment, hi ha la fascinació constant, que tot és tot un descobriment, és tot el que fan ells i tot el que fas tu, no? Com et descobreixes a tu mateixa i com això, el veure aparèixer una persona que no existia i no? Vas veient com es va formant i és, jo trobo que és això, que és al·lucinant.
Ramon.
Bueno, jo la veritat que m'he quedat molt sorprès perquè fa un any no m'esperava que jo reaccionaria d'aquesta manera amb ella ni que una filla podria transmetre tant, no? a una parella, perquè tant la meva dona com jo estem al·lucinats. I bueno, també tot l'ho comentat, no? Però és que és una passada, jo estic...
Estàs molt content, no? Encara no t'ho acabes ni de creure.
No, perquè no sé si és que ella ens pensem que és molt bona o no ho vull dir tampoc, però estem molt contents, molt contents.
Uh-huh. Quant de temps té la Frida?
7 mesos.
7 mesos, clar, és que tot just comenceu, no?, en aquest repte. Quins són els principals problemes? Perquè em sembla que has de marxar abans i llavors et farem algunes preguntes a tu, perquè com ets l'únic pare...
D'acord.
Digue'ns quins són els principals problemes que trobeu en el dia a dia, no? Potser per conciliar també la vida familiar
i
laboral.
Mateix, la veritat és el menjar, perquè és un jaleo que no vegis, que esmorzar, dinar, berenar, sopar, i clar, ho vas introduint i justament també amb la llet. Però...
Que no t'agrada el què? No t'agrada frida la llet que fas?
Però res, en veritat no tenim cap altre més problema, perquè a més tenim la sort que la nostra sogra, bueno, la meva sogra està tots els matins amb ella també, i jo em puc genial molt bé. Del matí estic amb ella, la porto amb la meva sogra, després la meva dona va a buscar-la i...
Clar, però per exemple tot això que estàs dient, no?, que necessiteu doncs l'ajuda, el suport dels avis,
sí,
no?
Sí, molt important.
I suposo que també doncs encaixar no només amb la dieta, no?, sinó també doncs amb la feina i amb altres reptes. Quins són els principals obstacles que heu trobat? Tot i que et veig encantat, amb aquesta nova faceta.
Sí, no, jo el més fumut ha sigut quan li van començar a sortir els dents a les vacances, que va ser com tierra trágame, perquè és que no parava de plorar, estava nerviosa, estava inquieta.
A veure'ls patir, no? A vegades...
Sí, sí, també,
passa,
sí.
No?
Sí, sí, però en veritat, mira, tots els obstacles que hem anat trobant els hem anat superant i no... No sé, ara no te'n sé dir cap, mira, uh-huh, quina sort, no? Però...
Quina sort, escolta. Sí. I com a pare, no sé si a vegades doncs, t'has trobat doncs, jutjat o que potser no es té gaire en compte la figura paterna o creus que tot això està canviant ja i que cada cop doncs, esteu més implicats?
La Frida està dient alguna cosa, però no, en principi no, ni per la família, ni amics, ni l'Anna, ni... No m'he sentit qüestionat en cap aspecte, ni...
Uh-huh. No. I com a pare tu t'has plantejat doncs, aquest repte d'una manera diferent que per exemple doncs, a casa doncs, no sé, la implicació que tenia el teu pare o no? Creus que les noves generacions esteu canviant en aquest sentit?
La veritat no ho comparo, no m'he posat a relacionar-ho i com és una cosa que ha vingut tant així i mira el que va venint, ni ho penso, ho vaig fent i ens anem adaptant al que vagi sorgint i no li dono més.
I no t'ha passat mai allò que s'acosta una persona gran i et diu que troba a faltar la mare, aquesta nena, a la teva cara?
Sí, sí, o que guapa, que gordeta, ai, que maca, i la mare... Sí, però tampoc gaire, perquè com trec el gos pel matí i tot i no coincideixo amb molta gent, però...
Ah, o sigui, a més però... tens gos, també,
sí,
no estava,
sí,
prou distret.
El lío, sí, sí, sí.
El lío.
És un mister, sí.
I què tal la relació...
Fantàstica.
Sí? Un animal? Sí.
Al principi, clar, ens van recomanar, quan estava a l'hospital, porteu-li bolquers, que olori l'olor de la nena i tal, i ho vam fer així, la vam presentar abans d'arribar, de portar-la a casa, que el gos la coneixés, que no la coneixés ja a casa, i tot això hi ha anat, és genial. Sí, ara, per exemple, ahir estaven dormint i la nena amb una mà sobre al costat del gos, així, bueno, és... No em puc queixar de res, perfecte.
Com diria la Mireia, brutal, no?
Brutal, sí, exacte, tal qual, sí,
I escolta, la relació de parella.
Molt bé,
Molt bé, però també,
sí.
A veure...
Sí, aviam, si és...
Jo que venen al sí, grup, no? Ja ho no, dic, eh?
No, molt bé, perquè jo també...
Perquè no ens veiem, no?
No. Sí, però aviam, és delicat, perquè, clar, et vas posar molt nerviós en molts moments, perds els nervis, però el millor és saber que és un moment en concret, que són... un moment puntual i que no tens que donar-li més importància que has perdut els nervis en un moment i que estàs a tope, però tret d'això, tot l'altre, si no és un moment que ella plora i no saps per què plora o algo, tot l'altre, cap problema. Brutal.
Doncs amb aquest pare brutal i amb la Frida t'acomiadem, perquè em sembla que havies de marxar, no?, aquesta
sí,
hora.
Sí. Sí, perquè agafo el tren ja i vaig a dinar a la feina i tot, i li porto la sogra, després vaig a la feina a dinar i comença allà el cuento atrás.
Sí, no? Aquests encaixos que hem de fer, no?, que comentàvem, que a vegades doncs, és difícil i és complicat, però tota una alegria també.
Sí,
moltes
sí,
gràcies, Ramon.
Molt bé, a vosaltres.
T'obrim la porta perquè puguis sortir, perquè em sembla que és una mica complicat avui. Adéu, Frida, que vagi
adéu,
molt bé. Adéu.
No diu res.
Adéu.
Doncs a la resta també us volíem preguntar, no?, per aquesta nova etapa, que és el que més us ha sorprès o el més complicat, el més difícil a vegades.
Jo contesto?
Sí.
Mira, a mi el que més m'ha sorprès és la capacitat d'aprenentatge, no?, i sempre la necessitat d'estar contínuament aprenent com a família, no?, com a parella, com a pares, com a, tenim un altre fill, no?, o sigui, com tot això es mou, no?, i contínuament t'has d'adaptar a casa, no?, i n'hi ha moments brutals, com diu la Mireia, per haver-hi altres complicats, no?, i bueno...
I per exemple, el tema amb l'altre germà, la gelosia, no?, a vegades els conflictes que poden sortir, com ho porteu a casa?
Jo l'he portat pitjor, perquè a mi em sabia molt greu que el gran bueno, lo estuviera passant mal, no? Uh-huh. I això pues, m'ha fet patir, no?, una miqueta. El que passa és que ara, quan ella ja comença a relacionar-se amb el gran, és una altra història. És molt bonic i és molt compensa molt, no?, quan riuen, quan juguen, no? I això... Bueno, pues diu, val la pena, no?, tenir família i ser més d'un.
Sí. Estàveu parlant, a més, ara que dieu de la relació, la Mireia deia de dormir amb ulleres, no, per veure'l. Dormiu al mateix llit? Feu collit?
Sí, nosaltres sí, els quatre, eh?
Uh-huh. Els quatre, a més
sí,
a més.
Amb el Didac...
A vegades amb el meu company, a vegades amb la Nora. No dormo mai sola.
Nosaltres hem expulsat el pare.
Temporalment, bé, algunes nits. I és unes nits sí, unes nits no. I dormim la meva altra filla, que té 3 anys i mig, el Blai i jo. De vegades amb el pare, de vegades no. De vegades el pare també fa collit amb nosaltres.
I com ho porta el pare?
Bé, dorm molt tranquil. Exacte. No, si hi ha una nit complicada, doncs llavors ell ve, passeja el Blai, exacte, passeja qui s'hagi de passejar i en general dormim tots bé. Aquesta és la manera com hem trobat en què dormim tots millor i més estona.
Clar, de garantir, no?, que tothom doncs, pugui conciliar, però a vegades aquests petits moviments, no?, de canviar rutines a vegades no sempre són tan fàcils, no?, també poden provocar problemes de parella.
Clar, jo crec, jo crec que també és la setmana passada crec que ho parlàvem amb el grup de criança dels dijous, no?, parlàvem de les etiquetes, no? Fer collit, què és fer collit? Perquè nosaltres estrictament no fem collit, però sí que és veritat que estem els tres en la mateixa superfície i a la mateixa alçada, però el Biel té el seu propi llit, però el llit està enganxat al nostre. Llavors, clar, amb això de la maternitat sembla que ara hi hagi moltes modes, no?, i que hi hagi com una manera de fer-ho, no?, o una manera bona de fer-ho, o una manera més hippie de fer-ho, una manera menys hippie de fer-ho, si vols dir-ho així, i al final sembla que hagis d'entrar com en totes les etiquetes de tots aquests àmbits, no? I amb això del collit potser també és una d'aquelles coses. Jo crec que al final, com amb tot, a mi abans de ser mare una amiga em va dir tot el que facis d'ara en endavant serà supervivència. i vaig pensar que era un bon concepte, no? Era dir, si per molt que tu tinguis una idea preconcebuda, si al final la trenques, no t'has de sentir malament amb tu mateixa, sinó que és supervivència. Crec que és una mica el que parlàvem dijous passat nosaltres, no? També en aquest sentit de trencar etiquetes, de que una mare que hagi parit a casa no vol dir que ho hagi de fer tot d'una estricta manera, o una que hagi parit a l'hospital no vol dir que ho hagi de fer tot d'una estricta manera.
Però de fet el collit també, des de l'altre extrem, genera molta por. Hi ha gent que sent a parlar de que dorms amb
quan
un nadó de...
extrem, què vols dir?
Gent que se li arrufa el nas quan sent collit. Dormir amb un nen que pesa 2,5 quilos, l'aixafaràs, et llevaràs el matí següent i ja no el trobaràs. Hi ha gent que ho viu amb molta por i li sembla una animalada fer el collit.
Jo penso que no ho han practicat. No? És una mica la practicitat, no? Jo no crec que quan estàs embarassada pensis, bueno, doncs el que faré és collit, faré baby led weaning, faré porteo, si no dius sobreviviré,
poc a poc,
no?
Que jo no ho pillo. Com has dit, la segona baby led
weaning?
Què és això?
És això?
Confesso que jo vaig haver de buscar un dijous sortint de l'escola.
El baby led weaning és l'autoregulació amb el menjar, és menjar en trossos i el que els infants en principi volen quan volen. Esto es como... El que vull dir és que és una mica el que deia la Mireia, hi ha molta etiqueta i al final hem de ser molt pràctics, però també hi ha com, no?, tenim un casset, jo dic així, un casset, no?, no un DVD ni un CD, ni un casset aquí, no?, a la nuca, que ens va dient si l'agafes molt no sé què, si dorm amb tu no sé quantos, no? Jo crec que més que l'esgarrifança aquesta de la desconeixença és més aquest casset, no?, que se'ns repeteix el que ens han dit o hem sentit a parlar o no, de si l'agafes molt no sé què, si dorm amb tu no te'l trauràs. La meva filla té 11 anys, ha marxat del llit, no em deixa agafar-la, tampoc podria, es posa les meves sabates i l'he agafat, he dormit amb ella, he fet tot el que ens ha sorgit, no?, de manera espontània i pràctica. És que has de sobrevivir a tot això, no?
Clar, cada família ha de buscar, no?, la seva manera de fer-ho, no?, amb els seus recursos. No sé si us sentiu incompresos pel vostre entorn o al contrari. No sé si és amb aquest tema que deia, no?, l'Aida, de que moltes vegades doncs ens jutgen o a vegades per inseguretat, per por, per desconeixement, i doncs això, et comencen doncs a dir que perquè hi ha llet estan, o perquè fas collit,
o perquè li dones el biberó,
saps?
Que suposo que depèn també de l'entorn. Jo crec que aquí més o menys ens hem sentit... Els que som aquí ens hem sentit acompanyades perquè hem trobat espais, hem trobat altres mares amb qui compartir, amb qui anar a fer un cafè, amb qui anar, no, amb qui trobar-nos per poder veure que tot el que està passant és normal, que tot està bé, que pots triar, que no és necessari fer les coses d'una determinada manera, sinó que hi ha moltes maneres de fer-ho, que totes són... Al final el que faràs serà el que necessiti el teu fill o la teva filla.
I jo crec també que és molt important que amb la parella tinguem clar una mateixa línia, no? Perquè quan des de fora et diuen alguna cosa, però a casa les bases són compartides, és com que et donen seguretat, no?, a la manera de criar. I l'altra gent, pues mira, et pot dir el que consideri, no te lo tomes a mal, però no ho fas cas tampoc, no?
Exacte,
o sigui, no?
No?
Sí.
Jo sobre el concepte de la parella que li preguntaves abans al Ramon, crec que fins ara no se'ls ha posat fàcil tampoc als pares poder-se involucrar en la criança. Ho dic perquè nosaltres, el Biel va néixer 4 dies després de que s'implantés la 5a setmana de la baixa de paternitat. És a dir, per 4 dies el meu company va poder tenir 5 setmanes de baixa. I jo vaig notar que la relació seva d'aquelles 5 setmanes no era igual que la meva, perquè nosaltres fem pit, i encara que no féssim pit segurament tampoc ho hauria estat, com sempre em diu l'Aida, però no era exactament igual que la meva, però sí que era molt, molt pròxima. És a dir, el nen es quedava tranquil amb el seu pare, el nen, jo podia fer coses perquè el nen se sentia a gust amb el seu pare. Què passa? Que en el punt en què el seu pare va anar a treballar i treballa 8 hores, més les hores del trajecte que té i són 10 hores o 12 fora de casa, quan arriba a casa va perdent aquest vincle. Per tant, ja no, és una sensació una mica, sé que el vincle amb mi sempre serà més fort o en aquests moments
diferent,
serà més fort,
no?,
o diferent, però és cert que tampoc es posa fàcil perquè els permisos d'una banda per la mare tampoc són prou amplis, però pels pares tampoc, per fomentar aquesta no? Aquesta sensació de que puguin estar junts i de que es puguin conèixer, no? Perquè nosaltres, ara, per casualitat de la vida, aquesta setmana el meu company torna a tenir vacances i porten 3 dies veient-se 24 hores i ja torna a ser una mica aquella sensació, no? Vull dir, el nen en el fons és a qui veu, no? Vull dir, de tot el sentit del món. Penso, eh?
Per tant, molta part del vincle és social, a banda de que pugui haver-hi...
Clar, jo crec que el de sang és evident que hi és. El de sang, ells deuen saber d'alguna manera que aquella persona és el seu pare, però tampoc se'ls hi posa fàcil si estan moltes hores al dia sense veure'l, no? Penso.
De fet, a aquest cap de setmana, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, va participar en la cursa, no sé si sabeu que van fer les males sí, sí. madres, per precisament visibilitzar la lluita per la conciliació familiar. Com ho valoreu?
Jo arrunfo el ceny, com es diu això?
Arrunfar el nas, per exemple.
Sí, no, és a dir, jo crec que és important la conciliació, però crec que no té sentit que sigui igualitària entre la mare i el pare, no? Perquè penso que el vincle sí que és diferent. No dic ni millor ni pitjor, no? El vincle, jo crec que els primers mesos la mare sosté el nadó i a la parella, que pot ser un pare com pot ser una altra mare, eh? Perquè a vegades no ho centralitzem molt com amb el pare, hi ha moltes parelles de molt tipus. I jo penso que a la parella, durant aquests primers mesos, toca sostenir a aquesta mare que està sostenint, no? Però jo crec que està molt bé fer molt visible la conciliació, etc. Però bueno, jo no comparteixo en què es demani una baixa igualitària, perquè per mi no té sentit. No té sentit com a mare i com a professional que em formo i acompanyo, no és el que necessitem a nivell, és la meva opinió, a nivell familiar.
Però en canvi, o sigui, t'entenc perfectament el que vols dir en els primers mesos de vida, però jo crec que... doncs a lluitar precisament per aquesta corresponsabilitat és fonamental i molt necessària avui dia.
Però jo penso que és molt necessari des del lloc correcte, no? No de nou igualar, no? Perquè no té sentit. El que no té sentit és que els homes tinguin 5 setmanes de baixes, i els homes o les parelles, i les mares 16 setmanes. Això és ridícul, no? O sigui, no té sentit. Però tampoc té sentit igualar-lo, perquè són coses diferents. El que s'hauria d'igualar a nivell, no, societat, és que demani permís per anar al metge tant una mare com un pare.
Això
no?
És el que es demanava, per exemple.
No? I sí. Que els pares, moltes vegades, quan ho demanen, se'ls mira raro. Jo tinc un amic que sempre m'explica que ell, quan demana l'hora, escolta, vaig al metge, o que no pot anar la mare, no? Aquesta és la resposta que li dona. Aquí sí que penso que hi ha una feina molt important a fer, també.
Clar.
Amb les reduccions de jornada, és el mateix,
exacte,
no?
Que... exacte.
Amb fins i tot la implicació a casa, amb les tasques domèstiques, també.
Bueno, per mi, sostenir a la mare és això, és a dir, sostenir emocionalment i logísticament que tu, mentre estàs criant, estiguis criant, i la resta sigui, no, una feina, entre cometes, de la parella, no?
Què en penseu, la resta?
Sí, nosaltres ho fem així a casa, eh? El Ferran és el que s'encarrega de sostenir la casa, i jo, més de la nena en aquest moment, no? Del Didac també, però ja és més gran, també ho compartim, i el que és la criança més primària m'encarrego jo, no?
I, de fet, aquestes mateixes funcions, quan entra un segon anell, com podrien venir familiars o amics, sou de deixar que estiguin una estona amb la criatura o de demanar una mica d'ajut per poder estar tranquils vosaltres amb la criatura i que aquest segon anell pugui ajudar a fer alguna tasca, ens porti algun àpat que ja ens el resolgui?
Jo això ho explico molt a les mares quan, com a doula, acompanyo, no? Que diuen, bueno, la meva sogra o la meva mare o la meva tieta vindrà a ajudar-me, no? I jo sempre els dic, bueno, tu bebe en braços i aquesta ajuda que et portin tàpers, que netegin, que comprin, que t'expliquen un xister, que doblegueu la roba junts, no? Sí, cada família després fa el que necessita, però sostenir, no?, ajudar. I jo també crec que una part molt bonica de criar és això que estem fent ara aquí una mica, no? És trobar la teva tribu, trobar grups, trobar altres mares, com deia l'Alba, per compartir. Això és molt important, no? També que no ens oblidem, no? Perquè penso que ara vivim en una societat que ho fem tots soles, nosaltres, els pares, en tot, eh? I és molt important compartir, no? I criar, i si tens al costat algú que el seu bebé ja té 4 mesos i el teu té 3, dius, vale, veré la luz, no? O, ostres, voy a algo peor, no? Depèn, no? Però veure la llum i poder compartir, ostres, i poder sentir-te molt acompanyada, perquè en el moment de la maternitat i la paternitat també, jo he fet grups de pares, el que necessites són persones al teu costat que estiguin passant el mateix moment vital que tu, no? Això jo crec que és molt important.
Com vosaltres, què en penseu, exacte? Us ha ajudat al fer tribu, no? Al compartir, jo, doncs, aquestes pors i inquietuds.
Jo el que tenia molt clar, un cop el Marc va començar a treballar, és que no em podia quedar a casa, perquè em coneixia i vaig estar un dia i per poc m'agafar alguna cosa, no? Perquè tot el dia parlant amb un nadó d'un mes i una setmana, quan ets xerraire, doncs no funciona.
Hola, bon llavors, dia, Biel.
Exacte.
Hola, bon dia, són les 9 del matí. Ara toca.
Exacte. Llavors, bàsicament, primer em vaig buscar motius per sortir de casa i realment tinc l'agenda molt plena. O sigui, intentes quedar amb mi un matí i és complicat. Però estic contenta perquè tots els motius que vaig buscar m'han ajudat molt a... En aquell moment, mira, avui han arribat i els he dit, escolteu, el nen té tos, què faig? Vaig al metge i l'Alba m'ha dit, no hi vagis perquè allà seran més malalts i encara serà pitjor. Són aquells aprenentatges de mare experta.
Tots, oi?
Una mare experta. Pues són aquestes coses, no?, que al final trobes aquest acompanyar-te en moltes coses, no? I en aquell dubte que tens del moment, o en aquell passar aquelles hores acompanyada i quan arribes a casa ja has passat migdia, no? I ja t'han acompanyat i has pogut compartir els teus dubtes i has vist, sobretot a mi em passa molt perquè el Biel és dels petitons a tot arreu on vaig, que veus, vale, doncs d'aquí 2 mesos això serà així, o d'aquí 3 mesos això serà així. I jo crec que això t'ajuda molt. No sé, les del segon no sé com ho veuen, perquè no sé...
Jo amb la primera també tenia una agenda molt plena d'activitats per fer amb nadons. Amb el segon és diferent perquè l'agenda l'ocupa portar la gran a l'escola, anar-la a buscar, fer el dinar, aquestes coses per la gran, però igualment és necessari aquest entorn de tornar a estar amb bebès, amb mares que acaben de ser mares, no? Perquè hi ha una mena de, no sé, de problemàtica o de malestars que els tens quan són així, que no pots parlar.
Els van animant, eh?
Sí, van deixant anar al cap de les essències.
Menys en Biel, que es troba com a casa.
Està fregit.
Eh? Està fregit.
Jo us demanava això, però això, aquest anell de confiança vostra, qui us donava suport i com?
Tu demanaves si la sogra posava la rentadora...
O agafa el nen en braços i fa... No s'adorm, no s'adorm,
Les sogres és un tema que parlem molt als grups, eh? També te lo digo, eh? Les sogres, els marits i... I viceversa.
A veure, què parleu?
A veure, ara que no ens escolta ningú, a veure de què parleu?
Jo no sé què dir-te, perquè jo no he acabat de trobar... Perquè, clar, reconec que quan ve algú que fa molta estona o fa molts dies que no veu el nen, entenc que el vulguin agafar, no?, i que vulguin estar amb ell. I, per tant, jo amb això sóc poc ossa, en aquest sentit de dir... Però també és veritat que tampoc em veig còmoda en, per exemple, que vingui la meva mare una tarda a casa i digui-li, mama, posa't a treure la pols. No em sento còmoda en aquest... fent això, saps? Reconec que no m'hi sento còmoda. I també és veritat que el nen em necessita, dic, bueno, doncs estiguem les dues amb el nen, saps? Però allò, imaginar-me que vingui, poso la meva mare, perquè segurament és l'exemple més fàcil i més políticament correcte, però que vingui la meva mare a casa i dir-li, mira, fes-me una truita de patates, que ella ho faria, eh? O frega'm el no sé què, ella ho faria segur i no em diria, però jo sé que vol estar amb ell, no? I llavors és aquell... que, bueno, no sé quan comencem a treballar, eh? Tot això és ara, passant les 24 hores.
Quan comencem?
Perdó, quan comenci a treballar fora de casa, és que m'estan corregint aquests temes.
Remuneradament.
És veritat, això perquè per és una feina és molt important i vital.
Bueno, vital. Si volem que el món canviï, aquest és el lloc, no?
Això, Aida, és una mica allò de treball productiu i reproductiu? Es podia fer una distinció així de...
Jo el que penso és que és potser la feina que nosaltres mateixes menys valorem i la més important, no? És a dir, els bebès que tenim aquí, aquests 4 bebès són el futur, llavors el que nosaltres, no, ens dediquem a ell i els hi donem serà el que ells després retornaran a la societat. Llavors jo crec que és la feina més productiva que hi ha al món, ho dic de cor, eh? penso realment que és la manera de canviar les relacions. Bueno, només hem de veure el que passa al món, no? Les relacions reals de les persones. Llavors, jo crec que la pau al món, no sé qui ho deia, no? Comença el vientre materno i jo estic absolutament segura d'això. Si acompanyem els nostres fills a arribar, no?, al món de manera tranquil·la, de manera amorosa, si els acompanyem els primers mesos i anys de manera tranquil·la, segura, amorosa i respectuosa, ells després sabran relacionar-se d'aquesta manera, no?, al món. A mi moltes vegades la meva filla és més gran, no?, però quan diuen, és que, ostres, sempre estàs, no?, quan et necessita, i penso, i quin quieres que esté, el botanero? És que, clar, no? És com, hola, però penso, clar, ella, per poder volar, no?, això ho deia el Ponset, no?, ell sempre deia que perquè siguis un adult absolutament independent, has hagut de ser un infant absolutament dependent. I crec que aquí ja està, no? Si jo et dono unes arrels fermes, podràs atrevir-te a volar, perquè sempre tens on tornar.
Ah, però, totalment d'acord.
Clar, en canvi, potser hi ha una generació que va pensar que una mica de duresa d'inici ja preparava...
Encara ho pensen a vegades, eh? Mm-hmm. Però bueno, hem de canviar-ho.
Jo crec que és trobar el límit, no?, o l'equilibri, mm-hmm, entre aquest acompanyar i també doncs, deixar, mm-hmm, i buscar doncs, que siguin autònoms, no?, també, i no sempre donar els braços, també, doncs, a vegades han de caure. Crec, és una opinió personal.
I tant.
Mira, doncs ara toques una cosa que us volia preguntar des de l'inici. Aquella primera caiguda en què es fa mal al teu fill, com es viu a casa? Com una imprudència i sentir-se culpable? Com una part més de l'aprenentatge i una cosa que s'ha d'intentar viure no tan emocionalment i deixar-la marxar? Com recordeu els primers, diguem-li, incidents domèstics amb la mainada?
Jo no n'he tingut pau.
Clar, encara són, no?, molt primerenques. La veterana.
Bueno, jo... És curiós, perquè amb el primer es viu d'una manera i amb el segon d'una altra.
Sí?
Sí, amb el primer jo ho vaig viure malament, no?, de molt protectora, molt de que... Bueno, que no li passarà nada, no?
Molta culpabilitat. Molta, també.
Sí. I amb ella és com... Bueno, és el primer cop de molts, no? Perquè comences a caminar, perquè és una altra... no sé, una altra visió que sense voler a un li he donat, a lo millor, més inseguretat en això, i a la segona, per quitar-me la L, no?, en algunes coses, és diferent.
Tu, Alba, com ho has viscut?
La primera vegada que la meva filla gran es va enganxar els dits amb un calaix de la cuina, però que van veure que estava a punt d'enganxar-se els dits, però tenia 8 dits, o sigui, estava agafant el calaix amb les dues mans i era amb la seva pròpia força, que no era gaire perquè era petitona, i vam deixar que s'enganxés els dits perquè no era perillós en realitat que s'enganxés els 8 dits. I va ser un bon aprenentatge per ella. Vull dir que no li vam haver de dir 25 vegades vigila amb els calaixos de la cuina... Es va enganxar els dits, no es va fer mal de veritat, va plorar perquè... És a dir, no es va fer un mal perillós, per entendre'ns. És que ara sembla que la maltracti. Però és que és una mica així, però sí. Llavors, és això, si estàs tranquil, és a dir, si el seu espai és un espai segur en què no hi ha perills reals, doncs també els pots deixar explorar més i també és així com aprenen fins on poden arribar i el que és perillós, el que no, etc.
Clar, però mares i pares novells, una caiguda de sofà o de llit, davant de l'experiència sempre penses, aquest cop s'ha d'anar a mirar, s'ha d'anar al metge, potser una fractura, vull dir, clar...
Sí, la culpabilitat hi és, crec que pràcticament en tot el que els hi passa, eh? Jo em sento culpable hasta, no sé, si un dia volen anar a buscar un croissant, m'ho invento, i aquell dia no hi ha croissant i penso, ostres, clar, si hagués arribat 5 minuts abans hi hauria el croissant, no? Però jo crec que sí que és veritat que també relativitzes, no? Jo crec que la primera caiguda de llit, aquella que gairebé ens ha passat a totes, aquella sí que la passes fatal, no? Perquè et sents mega irresponsable, i sobretot jo crec perquè dius, ostres, i quan el meu bebè ha crescut tant que ha pogut moure's al llit, no? Si fa dos minuts jo el deixava, no?
Però després pensa, sort que són flexibles, eh? I poden caure.
Són de goma.
Jo crec que sí que hi ha una part, no, d'això, d'experimentar, i depèn una mica fins a on tens el cor de sortir o no. Però sí que és veritat que intentar, doncs, relativitzar-ho és el més important. I també escoltar-te. Jo, com tinc molts grups, jo moltes vegades quan alguna mare o algun pare em diu, ostres, ha caigut amb una caiguda molt tonta, però tinc un no sé què, jo sempre dic, segueix aquest no sé què, no? I a vegades penses, ostres, per què? I just ese no sé què et diu alguna cosa, no? I això és molt important, més que lo aparatoso de lo que haya sucedido, no?
La intuïció, no?
Sí,
de seguir una mica la intuïció.
I que no saps on surt, eh? No. És allò de, ostres, no? D'on em surt això, no? Però sí.
I per acabar, clar, no sé si us preocupa tornar a la feina, a quin moment, no? A la feina remunerada.
Puc girar la pregunta? Vinga, preocupa va. Que no torni a la feina.
Preocupa i molt. I ha demanat una catifa vermella per quan tornis, i ho sento, però la necessitem.
De fet, estem revisant els dies, aviam si tornes abans.
Espera't un moment que sec, és que estava dreta pel Biel. En aquest sentit, jo tinc ganes de tornar a la feina. I sé que no és, bueno, l'altre dia ho comentàvem, no és políticament correcte, però m'agrada molt estar amb el meu fill, m'agrada molt estar cuidant el meu fill, però també m'agrada molt ser qui era abans. I ara tinc la sensació que ho he aparcat, i llavors també tinc ganes de tornar a ser qui era abans. Segurament no serà mai igual, perquè sempre hi haurà el Biel, i això és el que jo volia que passés, per tant, no em sorprèn, però... Sé que a vegades la gent em mira com, tens ganes de tornar a la feina, no? Allò que dèiem de les etiquetes, doncs sí. No? Sí.
I està bé.
Potser
no?
Quan hi porti una setmana diré, merda! Però
sí,
la veritat
gravat,
és que ara...
Eh?
Ho tindré gravat i t'ho posaré. Diré, Mireia, tu volies ara tornar a la feina. I nosaltres, encantats, encantadíssims.
Vaig a fora, eh?
Vinga. I torna, eh? Torna a partir del gener al matí.
El dia
2
estic
saps.
Aquí.
I la resta?
Jo ara mateix ganes de tornar a treballar no en tinc, però va, em queda poc, eh? O sigui, i em passa com la Mireia, que m'agrada molt la meva feina, i ets una mica una persona diferent treballant que fent de mare, però encara ho allargaria un temps més. Ell té 6 mesos a punt de fer-ne 7, i jo m'estaria un any i mig, 2 anys, no ho sé, m'estaria molt més temps del que em puc permetre, però... vivim a la societat que vivim i, no, i tenim les necessitats que tenim i ja està, no puc allargar-ho més.
Sí, a mi em passa igual que a l'Alba, però una part m'agrada molt la feina i n'hi ha moments que la trobo a faltar, però encara no estic preparada per marxar, per ella. Però l'economia familiar és la que mana i quan s'acabi...
Aquesta seria una demanda d'allò que dèiem una mica a les institucions públiques, d'aquestes baixes poder-les allargar o trobar una manera de buscar uns estàndards i dir, mira, les necessitats nostres van una mica més enllà.
I tant, és que aviam, és allò que l'evidència científica et dona la raó, que una baixa de 16 setmanes, que no són ni 4 mesos, és del tot insuficient per poder sostenir un bebè, per poder-lo acompanyar, és que per poder-lo alletar a demanda, que és el que et demana l'OMS. És que fins i tot allò... És que no... Vaja, que no té cap sentit una baixa tan curta.
Doncs aquestes i altres reclamacions són les que, doncs, avui volíem explicar i posar sobre la taula. Moltíssimes gràcies a totes, Aida, Alba, Bàrbara, també al Ramon, que ja no hi és, que ja va marxar, i a la Clara i, evidentment, a la nostra Mireia Sanz. Moltíssimes gràcies per explicar-nos les vostres vivències.
Gràcies a vosaltres.